Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern català demana reformar el codi penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jordi Fortià.
L'executiu proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Tot i això, des d'Interior demanen calma. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I en aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
Ha estat l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada.
Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
I en esport, Janire Gallut, arrenquen les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, de moment amb empat a 0 al marcador en la cita que se celebra a Malta. La Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre a semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça, i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa al Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals, el millor de 5 contra el Tenerife.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Placidesa, la que hi ha hores d'ara, i de fet ja aquest dijous que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Collsacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès o alguns racons de les Gavarres, i continua bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada, i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui, i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar els problemes que hi ha a la P7, en concret a Santa Perpètua de Mogoda, per un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Tarragona i això provoca 7 quilòmetres i mig de lentitud. Una avaria a Sant Cugat, també en aquesta P7, també en sentit sud, un altre carril tallat, alenteix la circulació en un tram de 2 quilòmetres. També hem de parlar en aquests moments d'un accident que encara està deixant els vehicles al voral a Sant Josep d'Esvern cap a Tarragona i que provoca aturades i també que sortirà encara aturades al Papiol. Pel que fa als accessos nord, destaquem la C33 i la C58 com les vies que procedeixen del Vallès. En aquests moments gairebé tenim 5-6 quilòmetres per banda. Aturades també encara la C30 o Badalona en sentit la plaça de les Glòries, on hi ha hagut una topada i, sobretot, compte perquè hi ha una avaria a la Ronda de Dalt que està dificultant molt la circulació en aquest punt i, per tant, caldrà circular amb cautela en ambdós sentits de la marxa. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident, ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat pel Papa de Roma i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
Tot i això, des d'Interior es demana calmar a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
De moment, l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Marc Dalmau, bona tarda.
Hola, bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya i en el que portem de 2026 n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc i fins al mes de maig, d'aquest maig de 2026, ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya des de fa anys, en gran majoria, al narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir penes de presó i del tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són d'un a 3 anys. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó a 4 o 5 anys de presó. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
Unes declaracions fetes des de la Conselleria d'Interior que es produeixen després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
Moltíssimes gràcies, Marc. Hi ha una escala menor de la problemàtica amb les màfies. Els veïns del centre del Vendrell demanen també mesures urgents contra la inseguretat i l'incivisme que asseguren que pateixen. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
Segons els veïns, neix de la preocupació creixent davant la situació d'incivisme, vandalisme, inseguretat i soroll nocturn que hi ha al nucli antic. Uns fets que generen moltes molèsties, especialment de nit, per la manca de descans que impliquen. Ho explica Araceli Artés, portaveu de l'associació veïnal.
La gent no descansa, hi ha gent que ha canviat de dormir, a lo millor habitacions que donen al carrer, habitacions que donen darrere, hi ha gent que fins i tot s'hi ha pogut, ha marxat del centre, i el centre veiem que està cada vegada com amb molta energia.
Des de la reactivada associació de veïns apunten que les últimes setmanes s'han donat situacions de violència que fan que els veïns vagin amb por. Per això han demanat una reunió amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, exigint mesures urgents per fer complir la normativa.
El que no podem fer és que els veïns truquen a la policia i o venen més tard, quan venen ja no hi ha els incidents, o et diuen que només hi ha dues patrulles a la nit.
Pels residents del centre tot plegat no són fets puntuals, sinó una problemàtica reiterada que afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida.
I encara en successos, els equips de recerca han trobat a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar al món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
La visita papal deixa, però, polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
Doncs a tot això el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
Això ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
Mentrestant, Lleó XIV continua el viatge per Espanya, ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori.
Aquest matí el Port Neguin, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
Esther Minguell.
Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de Salvament Marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les atenen.
En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
Mentrestant, al Congrés, i 3 dies després del discurs del Papa Lleó XIV, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a la altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
I en clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès, que queden ara en el 2,25%.
És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Maite Polo.
Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació del sensellarisme que pateix Barcelona.
En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. I per això també hem ressaltat la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
García també ha parlat d'altres qüestions com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant la seva estada a Catalunya.
I l'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou.
Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
Ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda a graduació.
Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon, Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira, David Navarro.
Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. En joc, les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment, els mariners guanyen 4-3 al segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet, el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juan i Marcos.
Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
El Joventut de Badalona, en canvi, va a pista del València a la pròrroga per 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
La penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118-117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un play-off a la CB amb 18. Demà, al Roig Arena, hi haurà un segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. El conjunt verd i negre va plantar cara des del salt inicial i mai li va perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor i mantenir la mentalitat que
hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats, i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
Els verdinegres van tenir el suport de més d'un centenar d'aficionats que es van desplaçar amb dos autocars fins a València.
I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljax Kung, un ala pivot de 2'07, molt versàtil, que ha destacat en guanyar la Lliga Polonesa i que signa per un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemeterio.
Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole... lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro, y luego es listo jugando, se juega muy bien sin balón.
I l'entrenador Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1 a 1 Lleida Ràdio.
Al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
I acabarem amb Marta Canella, que no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa Fontejau havent defensat la samarreta 3 temporades al conjunt català.
Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallu dels Esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginent. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
El diccionari Termcat.
Paraules noves que ja pots dir.
Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
Ja està aquí, ja arriba parole.
Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Gran és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit.
Hola!
podcast t'agrada, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa Vespre, amb l'Ali Giné.
El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jordi Fortià.
L'executiu proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Tot i això, des d'Interior demanen calma. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
Ha estat l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada.
Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon, Art de Barcelona.
L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
I en esport, Janire Gallut, arrenquen les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, on de moment els mariners guanyen 6-3 al final del segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Placidesa, la que hi ha a hores d'ara, i de fet ja aquest dijous que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Coll Sacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès, o alguns racons de les Gavarres. I continua bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació ha millorat respecte a la crònica anterior. De fet, la T7 ja només presenta un parell de quilòmetres a Barberà en sentit Tarragona, que és l'habitual en una tarda, i també al seu lateral, la B30, els vehicles encara s'atonen a Cerdanyola en sentit Gir. Pel que fa a la C33 i la C58, també retencions que milloren, però encara hi ha 3 quilòmetres i mig. Per banda, en el cas dels accessos sud mencionada 2, a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, i la B23 de just arribant cap a la Diagonal, amb la zona Esplugues. Això sí, a la Ronda de Dalt, encara a la zona de Collserola, hi ha forces de retencions, ja que hi ha hagut una avaria, i això ha provocat que encara que s'ha retirat, encara es mantingui la congestió. Això és tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat del Papa de Roma i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
Tot i això, des d'Interior es demana calma a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes a presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
I de moment l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Mar Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya. En el que portem de 2026 n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc i fins aquest mes de maig ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya, en gran majoria el narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir les penes de presó de tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són de 1 a 3 anys de presó. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó als 4 a 5 anys. Escoltem Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de Catalunya.
No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
Tot plegat després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
Moltíssimes gràcies, Marc. I encara en successos, els equips de recerca han trobat a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit de salvament marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb salvament
Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport. I també ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar al món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat aconfessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
La visita papal deixa, però, polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar als segadors al final de l'acte.
Fons de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
Doncs a tot això el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
Mentrestant, Lleó XIV continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori.
Aquest matí, al port d'Arguineguin, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
Esther Minguell.
Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les tenen.
En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts del mes de maig, mentre que el PP empuja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte a l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
Mentrestant, al Congrés, i 3 dies després del discurs del Papa a Lleó XIV, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es puguin frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a la altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
En clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès, que queden en el 2,25%.
És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
I en l'àmbit polític local, l'Ajuntament de Mataró ha decidit presentar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l'Oficina Antifrau per vulneració dels seus drets fonamentals en la tramitació d'un nou expedient sancionador contra el consistori. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
El litigi torna a girar al voltant del conflicte laboral amb l'extreballadora municipal que va alertar de presumptes contractacions irregulars. Ara, el motiu de la disputa és que en el mateix expedient que s'ha obert es comunica la suspensió immediata de forma indefinida fins que no hi hagi sentències fermes en els dos procediments judicials en curs, una circumstància que el govern municipal considera que el deixa en una situació d'indefensió absoluta. Miquel Àngel Vedell és el regidor de Bon Govern i Bona Gestió.
Sempre, també m'agrada destacar que hem respost totes les recomanacions, tot el que ens ha demanat Antifrau, sempre hem donat resposta, que sempre hem col·laborat també amb la justícia i hem entregat tot allò que se'ns requereix i que, per tant, ara sí que pensem ja que s'ha vulnerat, com deia, drets fonamentals.
El consistori alega que la darrera resolució d'Antifrau, notificada a finals de maig, atribueix infraccions vinculades a unes suposades represàlies contra l'alertadora. Segons aquest òrgan, les accions haurien estat perpetrades per una treballadora en actiu i dos antics empleats, però el dictamen els priva del dret a defensar-se davant d'aquestes acusacions. Tampoc li ofereix la possibilitat d'exposar la seva versió sobre uns fets que, a més, considera que ja haurien d'haver prescrit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació de vulnerabilitat tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Maite Polo.
Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector sector social.
Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara meres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
L'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou.
Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda. Però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
Doncs ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda a la graduació.
Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses, el Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística de la capital catalana i xifren només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Ho diu un estudi encarregat pel propi port. Carina Bellbé.
Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és. Els creuers amb els números que ens surten. I els números són completament fiables.
Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro.
Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barcelona reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. En joc les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment els mariners empaten a 7 gols a l'últim quart. I doncs femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre les semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i al Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juan y Marcos.
Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista del València a la pròrroga per 118 a 117 en el primer partit de l'eliminatòria i demà juga a les 8 del vespre el segon partit. El tècnic Dani Miret posava en valor la feina de l'equip.
Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor, mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients. Després d'aquests cops mentals, no?, com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljas Kung, un ala pivot de 2,07, molt versàtil i que ha destacat enguany a la Lliga Polonesa, que signa per només un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemeterio.
Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole... lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro, y luego es listo jugando, se juega muy bien sin balón.
I Marta Canella no continuarà a l'Espar Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa Fontejau havent defensat 3 temporades la samarreta del conjunt català. I també avui arrenca el Mundial de Futbol. Des de quarts de 8 tenim la inauguració oficial i a les 9 de la nit hora catalana jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd amb Lamine Yamal, que ja s'entrena amb el grup. I acabarem amb el Nàstic de Tarragona, que ha presentat avui el nou entrenador. Es tracta del mallorquí Xisco Campos, que afronta amb tota la il·lusió del món aquest repte.
Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Consells per fer esport a l'estiu.
Amb l'arribada de l'estiu, molts de nosaltres ens animem a fer més a l'aire lliure. Primer de tot, és crucial mantenir-se hidratat. Beveu aigua abans, durant i després de l'exercici. Utilitzeu roba lleugera i transpirable i no us oblideu de protegir-vos del sol amb crema solar i una gorra. Eviteu les hores de màxima calor i escolliu els moments més frescos del dia per fer aquest exercici i, sobretot, escolteu el vostre cos i pareu si us sentiu marejats o fatigats.
Salut activa.
Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Durant els mesos d'estiu, sobretot, hem de seguir una sèrie de recomanacions. Llavors, és important no sortir a les hores més altes del sol, com podria ser al migdia o de més, sinó que des de Fisio recomanem sortir a les hores més aviat del matí, entre 6, 7, que el sol no apreta tant, i a últimes hores del vespre de tarda. Cap a les 7, 8 de la tarda és una bona hora per sortir a fer esport. També recomanem molt el tema de l'hidratació, d'estar ben hidratats. beure molta aigua, menjar que tinguin més aigua, com pot ser la síndria, per exemple, o les fruites en general, però és molt important estar ben hidratats durant, abans i després de l'exercici. La crema de sol, molt important també, per evitar possibles cremades a la pell, i portar un bon equipament, com pot ser una gorra, com pot ser roba més tècnica per no suar, per prevenir una insolació. Tots sabem que el primer que ens ve de gust a l'estiu quan fem esport és entrar a la piscina ben ràpid i refrescar-nos. Però compte, perquè ens recomanen molt anar a poc a poquet. No entrem de cop perquè podem tenir un xoc i llavors això ens sentiria malament, però sí que recomanem entrar molt a poc a dins l'aigua, comencem mullant-nos els peus fins a mitja cintura i mica en mica anem entrant cap a dins l'aigua.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.